Aprovats els pressupostos de la Generalitat pel 2026. Els primers pressupostos dels últims 3 anys. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president Salvador Illa agafa aire per acabar la legislatura gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns que han votat a favor dels números. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els del 2023, els últims aprovats i amb què ha hagut de governar fins ara Natàlia Ramon.
En total són gairebé 50.000 milions d'euros els que tindrà el govern per gestionar el país i probablement seran els últims pressupostos aprovats perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals i el 2028 eleccions catalanes.
Parlament Raül Flores.
El president Illa ja té els comptes al sac, però Esquerra i els Comuns l'avisen que encara toca complir, mentre Junts li retreu manca d'ambició i li demana un canvi de rumb. Amb tot, Illa guanya força per la segona meitat de la legislatura i es compromet ara a desplegar tots els comptes.
Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat. I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
Mentrestant ja tenim la xifra. Més de 250.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya, que es converteix així en la comunitat autònoma on més persones han demanat estabilitzar la seva situació. Són les xifres que avui ha fet públiques el govern espanyol després que es tanqués el procés de sol·licituds. A l'Estat són gairebé 1.200.000 persones.
Per procedència, la majoria dels ciutadans són de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud. Els més nombrosos són els colombians. Un 80% tenen menys de 45 anys i la majoria són homes, un 57%.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
El govern espanyol ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per resoldre com més aviat millors expedients. Ja s'han admès més de la meitat, el que dona dret a un permís temporal de treball i residència, i 11.000 s'han resolt favorablement. Les xifres finals superen de llarg les previsions del govern espanyol i això, segons la ministra de Migracions, Elma Saiz, demostra l'èxit del procés.
Una cifra que pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
Mentrestant, l'anomenat cas Leire es va fent més gran i cada vegada implica més alts càrrecs de l'Estat. El jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil i també el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Madrid, Tania Tàpia.
Santiago Pedraz cita Mercedes González, escàrrec polític, i Manuel Llamas, màxim responsable operatiu, el 16 de juliol. Vol esbrinar si actuaven al mandat de Leire Díez, si van fer gestions perquè gens que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez es posessin de perfil. El PP reclama ja dimissions, també la de Marlaska, però la Moncloa demana calma i els manté el suport. Ángel Víctor Torres, ministre.
Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría todos mejor.
I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents, tots ells a l'AP7 i tots amb camions implicats. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya de nord a sud per la costa han reobert el debat sobre com gestionar aquesta via tan utilitzada.
El debat sobre si cal tornar a pagar peatge o sobre si els camions no han de poder avançar sorgeix sovint, però els transportistes no volen sentir a parlar d'aquestes possibles mesures.
No podem acceptar que hi hagin limitacions i restriccions a l'hora d'adelantar. Com a sector estem totalment en contra.
I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. El Vida, de Vilanova i la Geltrú, obre aquesta nit amb el Petit de Calaril, que ha preparat un concert únic. Una processó on també actuaran Ferran Palau o la Ludwig Band i on hi haurà també actuacions de cultura popular. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Tour de França arriba per fi a Barcelona.
Aquesta tarda serà el primer gran acte del Gran Depart del Tour a Barcelona amb la presentació dels equips als voltants de la Sagrada Família. Ho viurem a Catalunya Ràdio amb un tot costa especial. I el Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga avui el 700 de final a mà contra Àustria amb el focus sobre la Lamine Yamal, que ja està disponible per jugar al partit sencer. I aquesta matinada s'han classificat pels vuitens Estats Units, Bèlgica i Anglaterra.
Ja diem que ha estat un matí molt complicat a l'AP7. Quina és la situació ara mateix a la xarxa viària? Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs pendents d'aquest accident a la Pobla de Montornès, el més greu que ha afectat l'AP7 en sentit sud, on, atenció, perquè l'última hora és que s'acaba d'obrir un carril després de gairebé 8 hores de tall. La resta de carrils segueixen tancats perquè cal netejar la via, que ha quedat molt afectada per la pèrdua de la càrrega del camió accidentat. Recordem-ho, transportava ampolles de cervesa. Tot i que s'ha obert aquest carril, encara queden cues quilomètriques a l'AP7 de 8 quilòmetres de retencions des de Banyeres en sentit sud, també a la Nacional 340, cua d'11 quilòmetres del Vendrell, direcció Creixell.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb calor, però menys de la que feia ahir o aquests últims dies, no?
Sí, és el tocar fons, entre cometes, de la calor en les últimes hores, diem entre cometes, perquè evidentment hi ha zones ara mateix que intenten acostar-se als 35. Per tant, bé, és un tocar fons relatiu, però s'ha notat una miqueta. Ara bé, venen dies, tant aquesta tarda com els propers, de sol a tot arreu, de justícia, i temperatures que aniran pujant. El dissabte ja ens sumarem als 40 en alguns punts de ponent, i el Servei Meteorològic de Catalunya, de moment, ha fet un preavís entre diumenge i dimecres per una nova onada de calor, sobretot en comarques interiors, però caldrà anar valorant la seva intensitat, duració, etc., a mesura que s'acosti als dies anunciats.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El president Salvador Illa guanya oxigen amb l'aprovació dels seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. Són també els primers comptes aprovats des de l'any 2023 i donen força al govern per afrontar la segona meitat del seu mandat. Illa ha rebut el suport d'Esquerra i dels Comuns, però li han advertit que ara cal complir els compromisos pactats. L'oposició, en bloc, hi ha votat en contra i ha criticat manca d'ambició de l'executiu. Anem al Parlament. Raül Flores, bon dia. A veure si tenim aquesta comunicació amb el Raül Flores. Raül, bon dia. Bé, doncs sembla que no tenim punt aquesta comunicació al Parlament de Catalunya. Hi ha un 22%
més d'ingressos que l'any 2023, l'any dels últims pressupostos aprovats, i amb 3 de cada 4 euros que aniran a polítiques socials. Més diners per les arques de la Generalitat, però també més múscul per Salvador Illa i pel seu govern en minoria, just a la meitat del mandat, i just quan el PSOE està amb l'aigua al coll, Illa ja mira els propers 2 anys de la legislatura.
Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
Els socis han fet suar el president Illa en aquesta negociació fins al punt que el govern va retirar els primers comptes aquesta primavera, però avui no hi ha hagut sorpreses i han tancat files amb l'executiu. Això sí, amb avisos de la republicana Esther Capella i també de la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes. Habitatge, rodalies i serveis públics.
L'oposició, en canvi, Raül, ha carregat contra els comptes. Amb quins arguments?
Doncs per Junts hi ha falta d'ambició nacional i el diputat Antoni Castellà ha exigit un canvi de rumb.
Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern i liderar el procés que necessita aquest país.
I des del PP, Juan Fernández...
No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per continuar resistint.
Vox també ha advertit que són uns mals comptes i la CUP ha reclamat més ambició.
Més coses. El procés de regularització d'immigrants s'ha tancat a Catalunya amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més peticions ha registrat al davant de Madrid i del País Valencià. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Anem a Madrid. Dani Saideaja, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui, Dani, el govern espanyol ha donat els detalls d'aquest procés. Quin és el perfil de les persones que s'hi han acollit?
Doncs que hi ha més homes que dones i 8 de cada 10 són menors de 45 anys. La majoria, el 67%, són llatinoamericans, sobretot colombians i veneçolans, però també destaquen els marroquins. En concret, 1.127.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Espanya, 257.000 ho han fet a Catalunya, 202.000 a Madrid o 167.000 al País Valencià. Les xifres finals dupliquen les previsions del govern espanyol, principalment, expliquen des del Ministeri de Migracions, per la dificultat de saber quantes persones hi havia en situació irregular.
I ara, Dani, en quina situació es troba tot aquest procés?
Doncs, acabada la fase de sol·licituds, l'administració està resolent expedients i per això s'ha reforçat les oficines d'estrangeria. Ja s'han admès 600.000 expedients, la meitat del total, i només se n'han resolt 11.000, tots a favor. Cal comprovar que tots els papers estan en regla i, com en el cas dels antecedents penals, esperar el vistiplau dels països d'origen. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, assegura que tothom rebrà una resposta.
No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
L'admissió a tràmit dona dret a tenir un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i els serveis. Borja Suárez, secretari d'Estat de Seguretat Social.
Todo este proceso de regularización va a suponer, como supuso en su momento en el proceso de regularización del año 2005, una inyección de nuevos empleos y, desde ese punto de vista, un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo con la proyección que esto tiene en nuestro sistema de seguridad social.
I si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veurien afectades.
Però tot i aquestes dades d'afiliació, les entitats socials alerten que hi ha empreses que tenen por de contractar immigrants que estan fent els tràmits de regularitzar-se, Marriera.
Sí, tot i que amb el resguard que confirma que ja està a tràmit la petició ja es pot començar a treballar de manera provisional, com ens explicaven des de Madrid, molts empresaris tenen dubtes i no els contracten. Ho ha explicat el director de Càritas de Catalunya, Salvador Busquets.
Constatem també que algunes empreses estan, tot i que poden contractar, els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten com a candidates a feina tenen només un resguard provisional. Això els hi dona dret a poder ser contractades, però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà en cas de que es denegui o bueno, s'està revisant.
El govern espanyol té 3 mesos per resoldre tots els expedients que s'han admès a tràmit. Les entitats, però, es mostren preocupades per la lentitud d'aquest procés i recorden que totes les persones que aconsegueixin un permís d'un any de feina i residència l'hauran de renovar un any després de fer la sol·licitud i no des que rep la resposta definitiva.
I en la vessant política, Junts per Catalunya ha denunciat davant la Comissió Europea aquest procés de regularització d'immigrants. La seva líder al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El partit de Carles Puigdemont creu que l'executiu de Pedro Sánchez ha actuat d'esquenes a Europa i ha menystingut el català en aquest procés de regularització.
La primera norma amb la que xoca és aquest principi de cooperació lleial que hi ha entre els estats, i Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho. Però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
Més coses. Creix la llista d'investigats en l'anomenat cas Leire i afecta cada cop més els càrrecs de l'Estat. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Ho fa seguint la petició d'anticorrupció. Des de la Moncloa mostren tranquil·litat, confien que es podran explicar i descarten dimissions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Què tal? Bon dia. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE cita Mercedes González i Manuel Llamas el 16 de juliol. Segueix així el que demana anticorrupció i també el PP, que lidera les acusacions populars. El jutge vol indagar sobre les reunions que va tenir la directora del cos amb Leire Díez. Tant ella com el ministre Marlaska, que estava al cas de les trobades, neguen que actuessin al dictat de Díez.
Eso me lo dijo y me dijo cómo se había dicho que eso no había nada que hablar al respecto y se había levantado.
Això deia el ministre aquesta setmana compareixent al Senat, però Pedraz fa seva la sospita de l'UCO, que apunta que ella i el seu número 2 van fer gestions, un, per rescabalar un comandament apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs, i també podrien haver donat instruccions a agents que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez perquè es posessin de perfil. Fons de la Moncloa es mostren tranquils, tot i que González és el segon al càrrec imputat en pocs dies després de la presidenta de la SEP. I creu que donarà explicacions i remarquen que el ministre li manté la confiança. Però PP i Vox reclamen ja dimissions, també la de Marlaska, Cuca Gamarra, del Partit Popular.
No pueden seguir al frente de unas instituciones que son tan importantes para el Estado.
I avui hem sabut també novetats en un altre cas que afecta el PSOE. Hisenda, via advocacia de l'Estat, es personarà en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, de les quals encara no ha acreditat l'origen. Una decisió habitual, apunten fons de l'executiu, si existeix sospita de perjudici per a les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
Una cosa més abans de la publicitat. L'endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, qüestionés la retirada dels peatges a les autopistes, els transportistes creuen que si s'ha de tornar a pagar, l'efecte dissuasori seria més pels turismes que no pas pels camions. Això el dia en què a l'AP7 hi ha hagut, com dèiem, tres accidents, tots tres amb camions implicats, Joan Garcia.
Eduard Tallà, que és el president de Ceterans, l'Associació de Transportistes per la Carretera de Girona, ha explicat que si tornen els peatges s'hauria de replantejar la fiscalitat del sector.
Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí. Els camions no. Seria efecte dissuasori pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector. No podem pagar ni els impostos que paguem al carburant, que ja haurien d'estar en la finalitat de les infraestructures.
I rebutgen la proposta dels comuns que els camions no puguin fer avançaments a l'AP7. En aquest debat ressorgeix la idea d'implantar la vinyeta com a tarifa plana temporal per ús amb visió de xarxa. N'ha parlat també aquesta emissora Sergi Saurí, professor de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE.
És pensar en un sistema de peatges a nivell de xarxa de Catalunya, que sigui un sistema coherent, no estem parlant només d'una via principal, i és pertinent perquè amb aquest sistema hem de pensar sobretot com una manera de gestionar i sobretot finançar les infraestructures, perquè al final ens donarem uns recursos que ens permetrien millors manteniments.
Aquest matí hi ha hagut tres accidents a l'AP7 amb camions implicats. El que ha tingut més repercussió ha estat a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. Un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega. Ha provocat quilòmetres de retenció també a la Nacional 340.
Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Veneçuela per saber l'última hora dels terratrèmols d'ara fa pràcticament una setmana.
Catalunya migdia.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
Per què?
Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
Sort del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Despenjo l'interfono i veig dos Mossos.
I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. El balanç de víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela continua empitjorant 8 dies després de la catàstrofe. El nombre de morts ja s'acosta als 2.300. Hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts encara. Entre les víctimes hi ha, de moment, 27 ciutadans espanyols morts, mentre que 137 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. Avui el país caribeny inicia el primer dels 7 dies de dol nacional, mentre els equips de rescat mantenen la recerca de supervivents. Caracas, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Mentre alguns equips de rescat amb els seus gossos ja tornen cap a casa i abandonen Veneçuela, altres segueixen entre les runes dels edificis de la zona de la Guaira, la més afectada pels dos sismes, buscant els supervivents miracle. És el cas d'Hernán Gil, 43 anys, vigilant d'un pàrquing, porta 8 dies atrapat sota les runes de l'edifici.
Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por los pequeñas partículas que están cayendo.
Els bombers de Xile el tenen controlat, localitzat, també hidratat, però costa remoure les parts de l'edifici que el sepulten. La presidenta veneçolana interina és Delcy Rodríguez.
El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud para agradecer a todos los pueblos de 31 países que vinieron a socorrer y dar vida a los venezolanos que lo han necesitado.
Més de 2.300 rescatistes han vingut fins a Veneçuela pels operatius de rescat.
Més informació internacional. A Alemanya, la coalició de govern de conservadors i socialistes aprova un ambiciós pla de reformes. La principal, les pensions, en què s'introdueixen elements de model suec, com ara l'aportació obligatòria a un fons de capital. També s'afegeix un nou tram a l'IRPF pels que cobren més diners. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. Avui la coalició de govern alemanya ha presentat per fi un paquet consensuat de reformes legislatives. La idea és impulsar l'economia i trencar amb la imatge d'inacció que ha perjudicat la credibilitat del govern. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
Alemanya notarà que les coses es mouen, el dia a dia serà més fàcil, l'Alemanya va endavant. I en el moment en què es reconegui que ens mantenim en el bon camí, també creixerà l'aprovació del govern federal. Aquest és el motiu pel qual ho fem, perquè les ciutadanes i ciutadans reconeguin que el govern va en la direcció correcta.
En pensions, la novetat principal que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027 és un nou fons de capital risc obligatori per garantir el futur de les jubilacions. D'una forma similar a Suècia, treballador i empresari aportaran un 2% de la retribució que s'invertirà en el mercat de capitals. També rebaixa la pressió fiscal per a les rendes baixes i mitjanes, que disposaran de 600 euros més. Això es finançarà amb canvis impositius en els trams més alts. Qui cobri més de 280.000 euros passarà de pagar un 45% a un 47%. Per reduir l'absentisme laboral, s'eliminen les baixes telefòniques introduïdes durant la Covid. En vivenda, la coalició ha acordat prohibir a nivell federal les expropiacions de propietats privades, una proposta de l'esquerra radical a Berlín. En el seu lloc s'apostarà per la construcció de vivenda pública.
I a Ucraïna, Rússia ha fet un gran bombardeig a Kiev amb almenys 18 morts, qualificat per l'alcalde de la ciutat com el més massiu fins ara contra la capital ucraïnesa. El Kremlin defensa que continuarà augmentant la pressió. En resposta a aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra Moscou, Jordi Baró.
Després d'un últim mes amb una intensitat d'atacs de Rússia inusualment baixa, Moscou ha disparat aquesta matinada a gran escala contra Kiev, una setantena de míssils i mig miler de drons que han fet destrosses en una vintena de punts, sobretot edificis residencials. Dmitri Peskov és el portaveu del Kremlin.
Rússia continuarà augmentant la pressió sobre el règim de Kiev amb l'objectiu d'aconseguir els objectius fixats.
Arran de l'atac, Zelensky ha tornat a demanar una llicència als Estats Units per poder fabricar míssils Patriot. El president ucraïnès ja va advertir ahir del risc d'un bombardeig i va tornar d'urgència a Kiev després d'interrompre un viatge a Irlanda. La cap de la diplomàcia europea ha de proposar avui noves sancions contra Rússia.
I els Estats Units demà passat celebren el seu dia nacional, el 4 de juliol, el dia de la independència. Però no serà pas un 4 de juliol qualsevol. Enguany serà el 250è aniversari de la fundació dels Estats Units. Per l'ocasió, l'administració Trump ha promès castells de foc de rècord i exhibicions militars ostentoses. Però també hi ha ciutadans nord-americans que no s'identifiquen amb la celebració. Són els primers que van viure a Nord-Amèrica. El nostre corresponsal als Estats Units s'ha trobat amb una tribu que mira de recuperar la seva llengua. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia.
Tascahu nungise aginewalek. Mi tascahu nungise aginehleyukewalek.
Així és com sona la llengua yesasahin, parlada per l'home que l'ha retornat a la vida, Corey Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon, a Carolina del Nord.
Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
Roberts té ascendència afroamericana i també indígena. Fa tot just 10 anys que va descobrir que és membre dels Okanechi, una tribu de la nació Saponi. La presència dels seus 2.000 membres s'estén des d'Ohio fins a Carolina del Nord. Roberts ens explica que l'última persona que parlava yesasahin va morir fa més de 30 anys. Ara es dedica a ensenyar als Okanechi a parlar la llengua que els colonitzadors els van prohibir.
Una de les coses que en aquest país ens van fer a la gent nativa va ser intentar arrencar-nos la identitat. Ens estomacaven si parlàvem la nostra llengua a les escoles, ens torturaven i van esterilitzar alguns de nosaltres.
Als afores d'Ilon, enmig d'una zona rural, els Okanechi hi tenen un poblat reconstruït i un centre social on s'hi imparteixen classes de yesasahin. Vicky Jeffries n'és l'administradora.
Fins i tot si només disposes d'algunes paraules, si tens 50 o 100 paraules, pots revitalitzar la teva llengua. Això vol dir que no està morta. Mentre hi hagi un parlant, no estarà morta. És el nostre deure transmetre-la.
La situació dels Okanechi és similar a la de moltes tribus indígenes nord-americanes. Als Estats Units hi ha més de 500 nacions tribals reconegudes federalment. Per contra, estats com Ohio no en reconeixen cap.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La companyia nord-americana Google pagarà a Brussel·les una multa rècord de més de 4.000 milions d'euros. És la sanció europea més alta de tota la història contra un gegant tecnològic. La justícia comunitària ho ha confirmat aquest matí després que Google portés el cas als tribunals. Castiguen l'empresa per haver abusat de la seva posició dominant al mercat. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Google va vulnerar la llei europea quan obligava a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, Google Chrome, els mòbils que sortien de fàbrica i que funcionaven amb el sistema operatiu Android, també propietat de Google. Era una exigència que el gegant nord-americà imposava als fabricants dels mòbils a canvi de donar-los permís per accedir a altres aplicacions del grup de Google. Els jutges europeus creuen que això impedia la lliure competència perquè expulsava del mercat cercadors o navegadors rivals. Per això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui ha rebutjat el recurs presentat per Google.
The court dismisses the appeal.
I ha confirmat la multa en una sentència que és definitiva. La companyia ha carregat contra la decisió. Diu que han fet els canvis per adaptar-se a les reclamacions europees. I Google defensa que quan els consumidors compren un mòbil Android, que són els majoritaris, sempre han pogut descarregar-se els navegadors de la competència, tot i que per defecte fa uns anys sí que els aparegués el de Google. En l'última dècada, l'empresa nord-americana ha pagat a la Unió Europea més d'11.000 milions d'euros en multes, incloent-hi la d'avui. La xifra podria pujar, perquè ara té obertes altres investigacions, en un moment en què Europa pugna amb els Estats Units per limitar el poder de les grans tecnològiques nord-americanes.
Tornem a Catalunya perquè Càritas reclama agilitzar els canvis legislatius per tal de facilitar la conversió en habitatges dels espais que l'Església ha cedit a la Generalitat. Més de la meitat de les famílies que l'entitat va atendre l'any passat no tenen un habitatge digne. Tarragona, Jordi Barranca.
És a dir, que o viuen en pisos rellogats o bé han de compartir pis amb altres famílies, entre altres casuístiques. Per fer-hi front, Càritas reclama augmentar el parc públic d'habitatges amb cessions com les que ha acordat l'Església amb la Generalitat. Per fer-ho, però, cal modificar la llei per aprovar aprovar el canvi d'usos dels immobles, un pas que urgeixen fer. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
L'església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residències, perquè tenen altres. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig, dos anys.
A la presentació de la memòria del 2025, l'entitat ha detallat també que va atendre 86.000 famílies, 6 de cada 10, amb infants i adolescents a càrrec.
Mentrestant, l'atur ha baixat el mes de juny, però menys que els últims 6 anys, tot i que gràcies a la temporada d'estiu també s'han superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, Mireia Sala.
El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones. Ara n'hi ha 307.000 que busquen feina a través de les oficines del SOC. I com que és una xifra ja força baixa, cada vegada costarà més de retallar. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació, i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
De fet, a les comarques de Lleida, l'atur fins i tot ha pujat en 255 persones. Pel que fa als afiliats a la Seguretat Social, se n'han guanyat 37.000 a Catalunya, cosa que, segons el govern espanyol, evidencia que ja s'estan notant els efectes de la regularització de migrants.
I parlant de feina, Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra una empresa per haver acomiadat una treballadora per parlar en català. L'empresa catalana de coworking Attico, amb una desena de centres de treball a Barcelona, ho nega, a Montse Camps.
La treballadora denuncia que durant els 10 mesos que va estar l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. I posa alguns exemples. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
Per la directora de Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, l'empresa ha vulnerat els drets lingüístics de la treballadora.
Amb una carta on s'explicita claríssimament i es dona el primer punt i segon punt actituds lingüístiques d'ella com a causa de l'acomiadament, i després hi ha tota una pressió que esmenta la pròpia empresa durant el seu exercici professional en què se li impedeix fer servir el català, tant amb externs com amb actituds internes.
Nayara Chaler, directora d'operacions d'Ètico, ho nega.
Per nosaltres no és el motiu, és una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
Afegeixen que el problema amb la treballadora era d'actitud.
Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, el Vaticà confirma l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, dels 4 bisbes de la congregació ultraconservadora Fraternitat Sant Pius X, coneguts com a Lefebvrians, Mònica Mas.
Sí, també ha excomunicat els 2 consagrants, Alfonso de la Garreta, de nacionalitat espanyola, i el suís Bernard Feli, per haver fet l'ordenació d'aquests 4 bisbes sense el consentiment del mandat pontifici. Ahir a Suïssa, la congregació ultraconservadora va desafiar el papa Lleó XIV ordenant aquests 4 bisbes sense tenir el seu consentiment, un acte que es va veure com una escissió dins del catolicisme. Hi van participar unes 15.000 persones entre seguidors i curiosos. Per això, el Vaticà adverteix la resta de clergues i fidels que unir-se als lefebvrians també serà un motiu d'expulsió de l'Església Catòlica. Els lefebvrians van en contra de l'obertura de l'Església, que va suposar el Concili Vaticà II. Defensen misses més tradicionals en llatí només, rebutgen cap interacció amb altres religions i continuen considerant els jueus com assassins de Crist.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més casos relacionats amb l'habitatge. Els últims anys, aquestes investigacions s'han multiplicat, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, sobretot les de propietaris que contracten detectius per investigar llogaters de renda antiga, Jordi Canal.
Sí, són contractes vitalicis amb un preu molt per sota de mercat, per això hi ha propietaris que demanen investigar els llogaters per intentar demostrar que el pis no és la seva residència habitual. S'hi va trobar el Gabriel, el seu pare tenia un contracte de renda antiga i quan va morir, ell tenia dret a quedar-se al pis 2 anys més en les mateixes condicions, és a dir, pagant 700 euros al mes per un habitatge de 200 metres quadrats a l'Eixample. Segons diu, l'empresa propietària el va fer investigar.
Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
La presidenta del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran, assegura que reben moltes altres peticions també relacionades amb l'habitatge.
No solament contracten els propietaris de vivendes, sinó que també a vegades llogaters que reben un burofax que se'ls indica que el propietari té un fill que necessita la vivenda perquè s'ha quedat sense feina, bueno, motius diferents. Després, comunitats de propietaris, a vegades per buscar morosos.
En qualsevol cas, Ferran assegura que perquè els seus informes siguin vàlids s'han de fer correctament i seguint la legalitat.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
Catalunya migdia. Passant gairebé 6 minuts de dos quarts per començar la cultura, música.
Sento com les coses que faig.
L'espectacle del Petit de Caleril, Processó Metafísica, dona aquest vespre el tret de sortida a la 12a edició del Festival Vida, que fins dissabte es fa a Vilanova i la Geltrú, Valeria Obereda.
És una proposta coral i irrepetible, concebuda especialment pel Vida. Reunirà 200 participants entre artistes i colles de cultura popular. Entre els músics convidats, Tarta Relena, Ferran Palau, Remei de Calafresca o la Ludwig Band. Aquesta corrua conduirà el públic pels boscos i jardins de la Masia d'en Cabanyes cap a l'escenari principal.
Això és l'espectacle inaugural, però qui més hi haurà al Festival Vida?
Avui mateix, entre moltes altres propostes, els britànics Saint-Étienne, Al·lèrgiques al Polen, Triquell o Ralphie Chu. Demà, Sidoní, Guitarrica de la Fuente, Lia Kali i repetiran la Ludwig Band i Remei de Calafresca. I l'últim dia, dissabte, la jornada més eclèctica l'encapçalarà el britànic Fatboy Slim i s'hi veurà també Maria Arnal i Amaya, entre d'altres.
I a banda de festivals, hi ha també altres arts escèniques. Le Dernier Concert, de la companyia francesa Easy, obre avui a l'Hospitalet de Llobregat la 22a edició del Festival Per Amor a l'Art, amb Bach. Fins dissabte, espais emblemàtics de la ciutat de l'Hospitalet, d'aquí l'H, es transformaran en escenaris d'una 12a d'espectacles de circ, de dansa urbana contemporània i de música en viu, Clàudia Roses.
El Festival d'Arts de Carrer oferirà actuacions gratuïtes en els parcs i places més populars de la ciutat, com els jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys o els jardins Pablo Picasso. Comptaran propostes circenses de les companyies Hotel Locandi, Flying Pygmies o Eunia Col·lectiva, i les nits es tancaran amb concerts amb la música llatina de Barrio Dentro o la barreja de música balcànica i cúmbia de Balcúmbia.
I a Lleida, cita des d'avui fins diumenge amb la música de banda. Es tracta de la 21a edició del Festival Fem Banda, referent a Europa. Lleida, per Joan Álvarez.
Fins a 500 músics de bandes d'arreu d'Europa passaran aquests dies per Lleida i diversos municipis del Segrià, les Garrigues, la Noguera i l'Urgell. Un programa que combina l'aposta internacional i la cultura de proximitat amb concerts en pobles petits. Amadeu Urrea és el director del festival.
A poc aquell festivalet que vam anar començant amb dos o tres bandes de música, doncs, bueno, d'aquell festivalet això s'ha anat fent gran, s'ha anat fent gran. I bueno, ara pues sí, són sis comarques també que estan adherides al festival.
La inauguració serà aquest vespre a l'Auditori Enric Granados amb un concert que proposa un diàleg entre dues societats musicals, com són la Banda Municipal de Lleida i la Hack Herans Fanfare Orquest de Bèlgica.
I una cosa més abans dels esports. El balanç positiu de la producció cinematogràfica catalana de l'any 2025. Es va aconseguir un màxim històric de pel·lícules realitzades, 124, i també de participació empresarial amb 142 productores catalanes actives. Són dades que recull l'Acadèmia del Cinema Català i que també detecta elements a millorar, Valeria Obereda.
Sí, l'informe apunta al retrocés de les dones en rols de producció i direcció, que queden al 34 i al 28% respectivament, i parla d'una puja en dones guionistes que arriba al 39%. Laia Àubia, directora de l'Acadèmia, fa aquesta reflexió.
Hem d'obrir el plano i veure que la reflexió important és que en tots els anys que portem fent aquest informe, la presència femenina en cap d'aquests tres rols ha superat el 40%.
En total, la collita catalana del 2025, amb films com Cirat o Los Domingos, ha portat al cinema 4 milions i mig de persones, un 22% més que les de l'any anterior. Àubia també destaca el rècord històric de productores catalanes.
El sector a Catalunya és un sector atomitzat, és a dir, que hi ha moltes productores de diferents dimensions. També han augmentat en els darrers 3 anys les coproduccions. Per tant, hi ha una musculatura de producció que és positiva perquè vol dir que el teixit industrial és saludable.
Aquest vespre el cinema català farà la seva festa d'estiu, que visibilitzarà quines pel·lícules aniran als pròxims Premis Gaudí. Títols com Viva, Balandrau o Un altre home fan preveure, segons l'Acadèmia, un bon any 2026.
Catalunya migdia.
Falten 20 minuts per arribar a les 3 des de llavors, o fins llavors, més ben dit. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
La informació esportiva amb el Tour de França, que ja ha arribat a Barcelona.
Aquesta tarda és un altre tret de sortida oficialment al Gran Depart amb la presentació dels equips. Avui, a la tarda, el Gran Depart del Tour de França viurà el seu primer gran acte a Barcelona.
Le Tour de France 2026. Demandez le programme.
¿Qué pasa, Barcelona?
Team Time Trial. De l'ambiance.
Tot apunta perquè aquest Tour 2026 comenci. Els equips que participen en aquesta edició de la Ronda Francesa ja són a Barcelona.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons. Perseguint horitzons. Arrenca! Valentia.
I al ritme d'aquesta cançó oficial del Tour de França, Energia, del Gran Depart, el del doctor Prats, aquesta tarda es fa la presentació dels equips amb tots els ulls posats sobre Tadej Pogacar i Isaac Vilalta.
Doncs sí, serà un acte que començarà a 6:45 i s'acabarà a 8:00 amb 3 escenaris connectats entre si: el recinte modernista de Sant Pau, des d'on sortiran tots els equips, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. Aquest serà el recorregut que faran un a un tots els equips. El primer serà el Caja Rural i quan arribin al podi de la Sagrada Família veurem els dos catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston, a qui entrevistaran breument i en català. També serà el neerlandès d'Olot Àlex Molenar. Al llarg d'aquesta hora i mitja s'aniran presentant tots els corredors. Només es faran entrevistes als més rellevants i entremig hi haurà actuacions que uniran ciclisme i cultura. Per exemple, veurem desfilar tots els clubs ciclistes de la ciutat, però també l'actuació dels Castellers de Vilafranca o, en l'apartat musical, Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali o Doctor Prats. L'últim equip a sortir serà l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, a qui entrevistaran en anglès. Això serà a 7:45. Serà una cerimònia que es podrà seguir per televisió a 190 països, també a TV3, i amb el Tot Costa, sobre el terreny, amb el programa d'avui des de l'Avinguda Gaudí mateix.
Doncs sí, a partir de les 7 de la tarda, aquest Tot Costa especial per seguir aquest gran acte, el primer gran acte del Gran Depart del Tour de França, comença aquesta tarda a Barcelona, i l'Isaac Vilalta, a banda de seguir tots els detalls d'aquesta prèvia del Tour de França per casa nostra, per Catalunya, doncs s'ha tingut temps també per fer i preparar una peça de col·leccionista, perquè ja teniu disponible un nou Rècords, ja sabeu que és el podcast d'històries d'esport de Catalunya Ràdio, on repassem totes les victòries en aquest episodi d'etapes catalanes al Tour de França. I a la llista, Isaac, hi ha molts pocs corredors de casa nostra, oi?
Doncs sí, i no desvelarem el nom ni quants catalans han guanyat una etapa al Tour. Per saber-ho, us convidem a sentir aquests rècords. Però sí que us direm que són pocs i que, en total, els ciclistes catalans han guanyat només 10 etapes al llarg de 112 edicions de la Ronda Francesa. Com la que va guanyar Pedro Torres el 1973 a Pau, en solitari. Allò i el mallot de la muntanya li van obrir la porta a disputar la roda de Critèriums Post-Tour.
Jo tenia un contracte amb ell i
quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat un cèntim per participació, i allà tenia el sobre. Jo cada dia, quan deixava el sobre, i al final, quan vindrà, el criteri vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
Amb els diners dels critèriums?
Sí.
Dos ciclistes catalans han guanyat tres etapes al Tour. Un d'ells és el Purito Rodríguez.
Uf, home, les tres són especials, però poder plató de vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular, i sobretot perquè no va ser tan exclusiva com les altres dues, i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja amb ella guanyador i com que la sents més.
Les etapes catalanes al Tour a rècords, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. També avui tindreu disponible un nou programa de Ràdio Volta amb novetats importants de cara al Tour.
Doncs Barcelona, que ja ho té tot a punt per rebre aquest inici del Tour de França, el Gran de Parc, el podreu viure i seguir a Catalunya Ràdio avui, aquest primer gran acte a la tarda amb el Francesc Garriga, i també en aquest especial Tot Costa a partir de les 7 de la tarda. Ara deixem el Tour i anem cap al Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Perquè al Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga avui als 16 de final, ho fa amb Àustria, i a la prèvia, Roger Bosà, el focus està posat en Lamine Yamal.
Sí, comença un nou Mundial també per a la selecció espanyola, que no ha deixat la imatge que hauria desitjat durant la fase de grups. Ara és l'hora de la veritat pel combinat de Luis de la Fuente, liderat per un Lamine Yamal ja assumint tot el pes i tota la responsabilitat. El jugador del Barça ja està preparat per assumir els 90 minuts, com va confirmar, de fet, ell mateix durant la setmana, i també ahir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Veremos, Lamine está ya muy bien, y por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar. Entonces, pues ya veremos si juega mañana.
Feia broma aquí de la Fuente, que també va sortir al pas d'unes declaracions de Lamine Yamal aquesta setmana als companys de la cadena COPE, en què deia que no té por de França, que Espanya fins i tot és superior. Doncs bé, diu el tècnic que Lamine no va de sobrat, sinó que simplement és optimista.
Pues no opino simplemente que es un futbolista optimista, muy seguro de sus posibilidades, muy seguro de las posibilidades de sus compañeros. Ojo, que tampoco estamos aquí invitados ni nos ha invitado nadie, que aquí hemos estado porque no lo hemos ganado, con una trayectoria fantástica, que somos conscientes de nuestro potencial, sabemos hasta dónde podemos llegar, y me parece, pues bueno, unas palabras, insisto, en su contexto me parecen muy positivas. Y simplemente lo que trataba de transmitir era optimismo, confianza, seguridad, que me encanta.
Lamine Yamal, que serà avui titular, també apunta a ser-ho Dani Olmo, que tornaria a l'11 inicial després de no ser-hi contra l'Uruguai. No hi serà Nico Williams, encara no, i serà a la banqueta el català Víctor Muñoz, que ja està recuperat i depèn com podria tenir els seus primers minuts en aquest Mundial. Se la juga a Espanya en aquest partit de setzens contra Àustria a partir de les 9 de la nit al majestuós SoFi Stadium de Los Angeles.
Doncs la selecció espanyola, que juga aquest partit de setzens a final a les 9 de la nit, però la jornada d'avui hi ha altres eliminatòries, dues més concretament, i destaca l'enfrontament entre Portugal i Croàcia, o del Serra.
Aquest és, sens dubte, un dels aparellaments més interessants d'aquests setzens de final. La Portugal de Cristiano Ronaldo, una de les favorites per arribar lluny en aquest Mundial, davant la Croàcia del seu excompany Luka Modric, una selecció que va ser finalista el 2018 i que fa 4 anys a Qatar va acabar tercera. Pel seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, els croats, més enllà de tenir jugadors que han fet història els darrers anys, duen en el seu ADN el fet de ser sempre molt competitius.
Són una selecció que tienen muy claro lo que son y cómo lo practican, y son muy buenos en eso. Luego hay el aspecto que está fuera del aspecto técnico-táctico, que es el aspecto competitivo. Es un país de 4 millones de personas que nacen con el deporte, y lo que el ejemplo del 2018-2022 es un ejemplo para todo el mundo.
El Portugal-Croàcia començarà a la 1 de la matinada i més tard, a les 5, es tancarà la jornada amb el Suïssa-Algèria. A priori, els suïssos són els favorits per passar a vuitens.
Aquests són els partits d'avui. Ahir es van classificar 3 seleccions més. els aficionats d'Anglaterra que celebraven la classificació del seu país pels vuitens de final després d'haver superat la República Democràtica del Congo i, a més, arbusar amb protagonisme per un jugador blaugrana.
Sí, Anglaterra, que va passar més patiment del previst perquè va començar perdent. Es va avançar la República Democràtica del Congo ben aviat amb un gol de Sipenga al minut 7. La selecció anglesa no va fer un partit, diríem, especialment bo. Es va topar sovint amb el porter congolès, Lionel Mpassi, però va collar la segona part i va aparèixer el seu salvador, Harring, que va fer dos gols, al 75 i al 86, Jan Dusing, en aquest Mundial, i que va arreglar el que hauria estat una autèntica davallada. Va tornar a ser suplent Anthony Gordon, el jugador del Barça, però va jugar l'última mitja hora i va fer les dues assistències. Al final del partit explicava què suposa per ell la suplència i comentava també la passada del segon gol.
Sí, ho diu ser suplent. Sent sincer, em poso molt nerviós quan sóc suplent i xuto qualsevol pilota. Intento no fer-ho i mantenir la calma, però no ho puc evitar. Així que sí, estava desesperat per entrar. Els companys que han començat el partit han anat amunt i avall durant molts minuts i he notat que quan he sortit estaven cansats. Per això he intentat aprofitar-ho al màxim. Normalment, en una situació així, hauria intentat xutar o driblar, però quan tens a Kane, la decisió és molt fàcil. Només he pensat a passar-li la pilota. Sabia que era en algun lloc, i allà estava.
Doncs Anglaterra, que jugarà els vuitens de final, ho farà contra Mèxic, i també es va classificar Bèlgica, que ha aconseguit la gran remunta dels setzens per classificar-se a Arbo.
I encara ho tenia més difícil, Bèlgica, perquè perdia per 0-2 contra el Senegal, gols de Diarra i Sar. La selecció belga va culminar una remuntada èpica, la va començar Lukaku en l'1-2, Tielemans va fer el 2-2 i a la pròrroga el mateix Tielemans, el jugador de l'Aston Villa, va desempatar de penal al minut 125, un penal assenyalat després d'una revisió del VAR. Bèlgica, que jugarà els vuitens contra els Estats Units, que no van fallar i que continuen avançant, van resoldre el partit a la segona part amb gols de Balogun i Tillman. I aquí l'única mala notícia per a l'equip de Pochettino és l'expulsió precisament de Balogun, que és el seu golejador i que no podrà jugar aquest partit de vuitens contra Bèlgica.
Doncs aquesta remuntada que ara ens explicava l'Arbusa de Bèlgica ens ha fet fixar-nos en aquests setzens de final on la gran majoria dels partits, Josep Gaya, s'han decidit en els minuts finals.
Concretament, més enllà del minut 86. Són ja 7 dels 10 partits disputats fins ara en aquests setzens els que s'han decidit a partir d'aquest minut. Dels darrers partits jugats, 3 s'han decidit en aquest mateix minut. Són l'Anglaterra República del Congo, el Costa d'Ivori Noruega i el Bèlgica-Senegal. Però en aquest partit, els belgues perdien 0-2 i han marcat el primer gol al minut 86. I a partir d'aquí han capgirat el resultat i s'han emportat la victòria. El Brasil, Japó i el Sud-Àfrica-Canadà s'han resolt en l'afegit del temps reglamentari, mentre que els Països Baixos, Marroc i l'Alemanya-Paraguai han arribat fins a la tanda de penals. França, Mèxic i els Estats Units són les úniques seleccions que han aconseguit sentenciar els seus partits abans del minut 86.
Seguim parlant de futbol i en aquest cas de mercat perquè l'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge de l'equip per a la pròxima temporada, Sergi Andreu.
Sí, es tracta de l'extrem barceloní de 26 anys, Àlex Calatrava, que arriba procedent del Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades a segona divisió. Amb el Club de la Plana ha jugat 75 partits, ha marcat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi. I, bueno, doncs, un somni fet realitat.
Un Calatrava, amb declaracions als mitjans del club de l'Espanyol, que signa com a blanc i blau per les properes 5 temporades.
Set minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Ha llegado el momento de despedirme de la afición de Real Madrid. Toca mostrar mi agradecimiento.
Sergio Scariolo confirma que deixa el Madrid de bàsquet.
Catalunya migdia.
Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
Catalunya migdia.
En bàsquet també es mou el mercat de fitxatges aquests dies, i avui amb notícies del Barça, de la Penya, i també ho sentíem abans de la pausa, del Madrid, Ernest Macià.
Comencem per l'adeu de la Provítola del Barça, 5 anys en els que ha guanyat una Lliga, dues Copes, dues Supercopes i també dues Lligues catalanes. Tot això el mateix matí que el Barça també ha obert la porta al pivot Youssouf Afol, a qui va acomiadar i readmetre l'estiu passat. El Joventut, adeu de Guillem Vives, estandard del planter, marxa a Saragossa i arriba Isaac Nogués, provinent del València. I el Madrid se'n va a Scariolo, rescindit com sentíem abans, via lliure perquè el Madrid pagui la clàusula al València per a Pedro Martínez i el signi per les properes 3 temporades.
A l'Hockey Lliga, tot i haver perdut la categoria, finalment el Caldes seguirà la pròxima temporada a la màxima competició masculina d'hoquei patins, Carles Vila.
El club del Vallès ha pogut fer-se amb la plaça del segon equip de l'Igualada, que havia estat el guanyador del grup sud de l'Hockey Lliga Plata i que no podia pujar de categoria per ser un equip filial. Ja fa setmanes que el Caldes treballava amb aquesta possibilitat, una vegada havia perdut la categoria després d'una temporada molt fluixa i on, a més, van perdre 3 punts als despatxos per la sanció de la Federació Espanyola per no haver pogut jugar, per haver suspès el partit contra l'Alcoi per goteres al seu pavelló. El president del Caldes, Pere Barrios, assegura que ja fa unes setmanes que s'havia tancat l'acord que ara s'ha anunciat.
Ha sigut un pacte amb la Igualada i justament és l'intercanvi de les places sense cost. Paral·lelament, el que es va arribar és un acord de fitxar un jugador de l'Igualada, que és un porter.
Eduard Candami continuarà com a tècnic d'alcaldes. L'aposta per la pròxima temporada a l'Hockey Lliga és consolidar el canvi generacional, amb molts jugadors de l'equip júnior, a més d'algun reforç amb experiència.
I sorpresa, la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, l'Hospitalet s'ha emportat el títol superant el gran favorit, el club Ejiva de Manresa, Marta García.
L'equip Manresa arribava a la final després d'haver acabat primer en les dues fases prèvies d'este campionat per la segona posició de l'Hospi, que finalment s'ha endut el títol amb una diferència de 2.5 punts. La victòria té més mèrit perquè les campiones han comptat amb només 6 gimnastes per afrontar les 4 proves de la competició. A més, totes les integrants provenen del planter del club, sense cap incorporació externa. La fundadora i directora tècnica de l'Hospitalet és Nani Gordillo.
Personalmente es una satisfacción y un orgullo enorme por cada una de las gimnastas que están en el equipo. Todas eran gimnastas del club, nunca hemos fichado a ninguna gimnasta exterior y lo hemos logrado pues con nuestras propias fuerzas, ¿no?
I si tornem a parlar de futbol, segueix el problema amb la gespa de l'Europa. Els socis de l'Europa han decidit el futur immediat del club. El nou Sardenya no tindrà gespa natural la propera temporada i aquesta superfície, recordem que és una exigència per jugar a primera federació, Marcos García.
Doncs sí, en aquest context, l'Europa què fa? Doncs demana als seus socis que es pronunciïn. Mantenir la categoria però jugar fora de casa o seguir el nou Sardenya però baixant de categoria. Caldria triar entre Can Dragó i el Narcís Sala com a estadi provisional per l'Europa la propera temporada, i és que el camp del Sant Andreu sí que tindrà gespa ja natural al novembre. Sobre el Narcís Sala, aquest matí, comunicat del Sant Andreu, dient: les relacions entre clubs són excel·lents, però a nosaltres ningú ens ha dit res, i diu el Sant Andreu que hauria de ser l'Ajuntament qui els ho digués. La votació dels socis de l'Europa arrenca el dia 6, acaba el dia 12, i de moment s'ha mullat el capità de l'Europa, Àlex Cano. A X ha dit que jugaran sí o sí a primera ref i demana que tothom qui correspongui no els deixi sols.
I amb tu, Marta, repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia. Comencem pel tennis.
Segona ronda de Wimbledon. Destaca el partit que jugarà l'alemany Alexander Zverev contra el francès Valentin Royer. Fa pocs minuts l'australià Àlex de Minaur ha guanyat en 3 sets el també francès Adrián Manarino i s'ha classificat, per tant, per a la tercera ronda, on ja estan Sinner i Djokovic. En el quadre femení, la tennista del Kazakhstan, Elena Rybakina, que és la número 2 mundial, juga contra l'estatunitenca Kati McNally, mentre que la número 3, la polonesa Iga Swiatek, té com a rival la txeca Carolina Pliskova. La número 1 mundial, que és Arina Sabalenka, la bielorussa, ja està en tercera ronda.
I un dia més, tornem a parlar de mercat.
I d'una retirada, la de Santi Cazorla, després de 23 anys com a professional, el migcampista asturià de 41 anys, ara jugador de l'Oviedo, ha vestit la samarreta de clubs com el Villarreal, amb qui ha disputat 325 partits en 2 etapes, o també de l'Arsenal. I com parlem de mercat, ara ens fixem en l'hoquei patins, perquè Guillem Llorenç fitxa pel Noia Freixenet per la pròxima temporada. I en motor, la graella de MotoGP acull oficialment el primer debutant l'any 2027, que serà el pilot valencià Dani Olgado, i farà el salt des de la categoria de Moto2 amb una Ducati de l'equip Gresini Racing, que confirma que el segon pilot serà el balear Joan Mir.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem, avui a les 7, especial Tot Costa, per viure la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.